Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, llum verda al repartiment de 13 milions d'euros entre les comunitats que més menors migrants no acompanyats acullen. Les Balears n'és una, amb una partida d'€1.200.000, una quantitat insuficient, segons ha considerat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, que avui ha participat per primera vegada en la conferència sectorial d'infància, després de la plantada de l'estiu per part de les comunitats governades pel Partit Popular. Unes discrepàncies que, malgrat l'aprovació d'aquesta partida avui, es mantenen, segons ha assegurat la ministra d'Infància. Cira Rego es refereix al reial decret que el govern estatal pretén aprovar per fixar garanties comunes en tots els centres d'acolliment de menors tutelats. Un text que, assegura la ministra, les autonomies populars han descartat debatre avui mateix. Així i tot, assegura, s'aprovarà. És la darrera hora que ens arriba d'aquest assumpte que manté confrontats el govern i l'Estat i que marca la part de l'actualitat d'avui divendres 7 de novembre. Facundo Tenaglias, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Què passen per la negociació dels pressupostos per l'any que ve? El govern manté el diàleg a dues bandes.
Amb Vox i amb els socialistes, mentre que Més per Mallorca i Més per Menorca s'hi neguen a participar. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, demana discreció als participants en les negociacions.
Creu Roja ha realitzat per primera vegada a Eivissa un cens de persones que viuen a infrahabitatges, a assentaments. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. L'estudi ha detectat gairebé 1.200 persones a l'estiu, però una vegada acabat la temporada turística hi ha una elevada taxa de permanència. Hi ha més persones que viuen a assentaments a l'octubre, un 29% més que al març, quan es va iniciar el recompte.
Menorca fa cas omís de la UNESCO i el Ministeri de Cultura i assegura que finalitzarà l'enllaç a doble nivell de la carretera general. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. El Consell de Menorca es manté ferm en la seva intenció, considera que és la solució més segura per a la carretera general de Menorca i que executar qualsevol altra solució pot tenir, diu, conseqüències patrimonials. A més, culpa al Ministeri de fer joc brut, de manca de lleialtat, d'opacitat i també d'ocultar informació a la UNESCO, diu, per interessos polítics.
A Mallorca, Calvià, avui han començat les demolicions de l'hostal Colón i de l'hotel Teix. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El primer es troba situat a Peguera i el segon a Magaluf i forma part del projecte de millora de zones turístiques de Calvià i l'objectiu és alliberar espais per ús públic. És el primer esbocament d'hotels del municipi en aquest segle. L'Ajuntament va comprar tots els establiments degradats en l'objectiu de regenerar zones madures i guanyar espais útils per a residents i visitants.
Pel que fa als esports, l'Illes Balears Palma Futsal vol aixecar avui el primer títol de la temporada.
Sí, ha arribat un dels dies més esperats d'aquesta temporada. Avui es disputa a Son Moix la gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma i el Peñarol. Els mallorquins volen guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs de manera consecutiva. El tècnic, Antonio Vadillo, només té la baixa de Piqueras. Aquesta partida entre el Palma i el Peñarol començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. I en bàsquet, el Palmer ja té nou entrenador. Es tracta de Luis Victoriano. Amb 48 anys, l'argentí arriba a l'Illa després de 4 temporades d'èxit a l'Instituto Atlético Central Córdoba, on va guanyar la Lliga Argentina, entre d'altres títols.
Pel que fa al temps, s'ha activat l'alerta taronja per pluges intenses a la Serra de Tramuntana, al nord de Mallorca, i també a l'illa de Menorca. El servei d'emergències demana prudència als ciutadans. Ampliant, però, la previsió per les hores més immediates. Marc Calentell, bon dia.
Bon dia. Per aquestes pròximes hores parlarem encara d'ambient estable i, en general, tindrem moltes estones de sol, amb qualque nigulat vagi també amb l'arribada de núvols prims, sobretot a darrera hora del dia, prelúdia del canvi de temps. Un canvi de temps que arribarà aquesta pròxima matinada i és que demà ens passarà una baixa, o se formarà una baixa damunt les illes i ja cap al migdia i cap vespre s'anirà desplaçant cap en el sud-est de l'arxipèlag. Amb ella tindrem precipitacions ja durant aquesta pròxima matinada i fins demà a darrera hora. Per tant, demà un dissabte marcat pel cel tapat i també per les pluges generals i generoses, principalment a Mallorca, també a Menorca, no tant a Eivissa i Formentera. Aquí tindrem fins i tot ullades de sol i els ruixats seran més localitzats i febles. Però en el cas de Mallorca i Menorca, les pluges seran moderades a fortes, principalment cap a punts de la Serra de Tramuntana, on es poden superar els 100 litres per metre quadrat. Tot això amb vent, que anirà guanyant força així com vagi passant aquesta baixa, i a partir de migdia començarà a bufar amb intensitat de nord a les Pitiuses, i ja a partir de l'hora baixa vespre, atenció a aquest vent de tramuntana, que serà el gran protagonista també arreu de les illes i una situació marítima alterada. Demà ambient més fresc, amb màximes que quedaran entre els 17 i 18 graus més elevades a Eivissa i Formentera.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, el govern espanyol transferirà 1.200.000 euros a les Balears per atendre els menors migrants no acompanyats que acullen els diferents sistemes de protecció dels consells insulars. És un avanç respecte a l'estiu passat, en què quasi totes les comunitats governades pel PP es varen plantar i no van assistir a la conferència sectorial d'infància. Malgrat tot, continua l'enfrontament entre Madrid i l'executiu de Margà Proens pel que fa a l'emergència migratòria. L'executiu de Pedro Sánchez acusa els territoris on governa el Partit Popular de continuar amb la seva política de bloqueig, i les illes insisteixen que el finançament per acollir aquests menors és insuficient. Carme Moreno.
Sí, en la conferència sectorial d'infància s'ha aprovat transferir 13 milions d'euros a les Canàries, Ceuta, Melilla, que tenen declarada la situació de contingència migratòria. També s'ha acordat transferir una partida de 1,2 milions d'euros a les Balears per l'atenció dels menors migrants. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha criticat que s'ha hagut de retirar un punt de l'ordre del dia relacionat amb un reial decret per regular els sistemes de protecció. Les comunitats del PP s'hi han oposat, però la ministra ha dit que s'acabarà aprovant.
Tenemos que recordar que tenemos un problema con los sistemas de protección. Estamos recibiendo, hemos tenido oportunidad de escuchar noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en los que se están dando situaciones que consideramos que son inaceptables en los centros de protección, tanto vinculadas a la vulneración de derechos de niños y niñas como incluso a situaciones con trabajadores que han visto, bueno, pues situaciones muy dolorosas que hemos visto en los últimos meses.
A la sortida de la reunió, la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ha insistit que l'1,2 milió d'euros que s'ha aprovat per destinar a les illes és insuficient, ja que els sistemes d'acollida, diu, estan desbordats.
Es del todo insuficiente para los costes que está teniendo para nuestros sistemas de acogida. A día de hoy, Baleares acoge a 732 menores migrantes a través de los consells insulars, que son las administraciones competentes, y esto nos está suponiendo que ya 2 de cada 3 menores que están en los sistemas de protección de nuestra comunidad autónoma son menores migrantes no acompañados.
El portaveu del govern, Antoni Costa, ha confirmat el vot a favor de les Balears en la dotació econòmica oferida pel Ministeri, perquè és més que res.
Les despeses que suposa l'atenció de menors a les Illes Balears és molt superior en aquestes xifres que s'estan manejant. Però, reiter, és millor 1,2 milions d'euros que 0 euros.
Pel que fa al reglament per regular els centres de menors que s'ha retirat, el president de l'IRMAS, Guillermo Sánchez, ha criticat la postura del govern espanyol i ha dit que les comunitats autònomes han de tenir marge de maniobra.
Obviamente respetando toda la normativa que hay en materia de protección de infancia y adolescencia, pero sí que tenemos margen de maniobra las comunidades autónomas para determinar cuáles son estos procedimientos, y en ningún caso es una competencia del Estado, que para algo tenemos las competencias en materia de infancia transferidas a las comunidades autónomas.
El govern espanyol ha proposat la reubicació de 49 menors migrants a les illes. De moment, cap d'ells ha arribat encara a l'arxipèlag. Avui, però, la ministra Cira Rego ha dit que es duen a terme els tràmits per accelerar el procés per reubicar un total de 200 migrants menors no acompanyats.
D'altra banda, a Formentera, el ple del Consell ha aprovat una modificació pressupostària de més de 4 milions d'euros, dels quals 3,2 aniran destinats a sufragar la despesa dels 127 menors migrants no acompanyats que estan estan sota la tutela de la institució insular, informa Ivonne Aranyó.
S'ha aprovat amb l'abstenció dels grups de l'oposició. Llorenç Córdoba, conseller no adscrit, ha estat l'únic que ha votat en contra.
Però bueno, és una falta de gestió sobre seu propi pressupost. 10 modificacions, una última modificació de 4.200.000, que és el 10% del pressupost.
Mentre que Rafa Ramírez, del grup socialista, i Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, s'han abstingut, permetent així que la modificació pressupostària tiri endavant.
Abstención permitirá que esto salga hacia adelante por el tema que conlleva, ¿no? y por a qué corresponden las partidas.
Vostès estan en minoria i que encara estan en minoria no fan la feina de consens i de negociació que han de fer per garantir que coses tan importants com poder fer el pagament dels menors puguin anar endavant.
Per la seva banda, el conseller d'Economia de Formentera, Javier Serra, ha demanat disculpes pel fet que aquest punt no s'aprovés la setmana passada per un defecte de forma.
Ja vaig demanar disculpes en el seu moment per com havia fet la tramitació. Torno a demanar disculpes, en aquest cas, per com se va fer la tramitació. Però si és del més normal del món, les modificacions pressupostàries. Ara apareix aquí que estan fent Déu sap a què, i no és això.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
Per primera vegada s'ha fet a Eivissa un cens de persones que viuen en infrahabitatges, a assentaments. L'estudi de la Creu Roja ha detectat 1.192 persones a l'estiu, però una vegada ha acabat la temporada turística hi ha una elevada taxa de permanència. Hi ha més persones que viuen en assentaments a l'octubre, un 29% més que pel març, quan es va iniciar el recompte. Amplia informació Elena Gregori.
L'estudi analitza tres moments, març, juliol i octubre. El repunt es produeix en temporada turística amb 1.192 persones vivint en un total de 655 infrahabitatges. El que preocupa a la Creu Roja és l'elevada taxa de permanència. Hi ha un 29% més d'infrahabitatges a l'octubre que a l'inici del recompte i un 31% més de persones. Alfonso López és portaveu de l'Observatori Residencial de les Illes Balears.
Els assentaments estan diferenciats per els tipus d'infravivendes que localitzam. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobant persones en situació de vulnerabilitat.
Vale. Els desallotjaments de Can Roba no han resolt la situació, sinó que, segons l'estudi, el que han provocat és que hagin aparegut assentaments més disseminats.
Les persones sense sostre estan ocupant cada vegada més espais que són visibles, però que tenen un difícil accés, com voreres d'autopista, etc. I això sí que ens preocupa perquè estem veient un altre perfil de persones sense llar.
De cada 1.000 habitants d'Eivissa, 7 pateixen exclusió residencial i viuen en assentaments.
En aquest context, augmenten gairebé un 17% les llars que cobren l'ingrés mínim vital fins a les 8.700 durant el mes d'octubre. Segons l'Institut Nacional de la Seguretat Social, la quantitat mitjana és de 485 euros per mes i per llar, una xifra pràcticament igual a la que perceben de mitjana a la península.
A les Balears l'han cobrada 26.700 persones, una xifra que també augmenta respecte de fa un any en un 18%. Si ens fixam amb les dades del conjunt d'Espanya, veiem que també augmenta, en aquest cas, fins al 19. Són més de 770.000 llars. També augmenten les persones beneficiàries un 20% més, amb un total de 2,3 milions de perceptors.
Són les 2:13. Continuem amb més temes de l'actualitat. El vicepresident del govern, Antoni Costa, reunirà la setmana que ve amb els socialistes i amb Vox per intentar arribar a un acord per encarrilar els pressupostos. Costa ha confirmat que ja ha contactat amb les dues formacions per tancar aquestes trobades per desbloquejar les negociacions. Una equació que a priori no sembla fàcil de resoldre tenint en compte les diferències ideològiques dels dos interlocutors.
Però el titular d'Hisenda ha assegurat avui que no tira la tovallola per que siguin possibles un nous pressupost per l'any que ve. Això sí, Costa els ha demanat prudència, discreció i respecte en el procés de negociació. Pel vicepresident és la primera consigna perquè les converses puguin arribar a bon port.
Si algú té intenció de que unes converses, unes negociacions, arribin a bon port, les negociacions es mantenen de forma discreta. Si algú ho vol fer públic, com si fos, no sé, un canal de televisió, pues, allà ells. Però jo li dic, vull dir, el govern de les Illes Balears, la pretensió que té és arribar a un acord. Nosaltres no tirarem la tovalla.
Costa ha explicat també que ja ha fet entrega del calendari exigit per Vox de compliment dels acords que signaren aquest estiu per treure endavant els pressupostos d'enguany. I el vicepresident ha considerat curiosa l'aliança formulada aquesta setmana entre socialistes i Vox que l'obligaran a compareixer al Parlament dia 18. Una compareixença en la qual, precisament, haurà d'explicar l'estat d'aquestes negociacions.
Un dia cae muy mal que nosotros hablemos con el Partido Socialista y al día siguiente se llega a un acuerdo con el Partido Socialista y se vota con el Partido Socialista. Hombre, yo no sé exactamente qué es, pero una pinza sí que lo parece un poquito, ¿eh?
Unes declaracions que ha fet el també portaveu de l'executiu a la roda de premsa posterior al Consell de Govern, que avui ha autoritzat el pagament dels 5 milions d'euros que ja s'havia anunciat per reparar els danys causats per Gabriel i Alice a Eivissa. A més, el govern ha autoritzat una nova aportació de 900.000 euros per continuar reparant els danys de la Dana de l'any passat a Menorca.
Tot això quan les Balears tornen a estar demà en alerta pel mal temps, en avís groc a les Pitiuses i part de Mallorca, però taronja a la Serra de Tramuntana, al nord de Mallorca, i també a l'illa de Menorca. Això ho ha comunicat el cap d'emergències, Aurelio Soto, qui ha demanat a la població que limiti els desplaçaments i es quedi el màxim possible a casa.
L'AM preveu que el front d'aire fred arribi a les illes aquesta matinada de vés la mitjanit. Donarà pas de pluges persistents i intenses que poden arribar als 150 litres en 12 hores, acompanyades de vent fort. Soto ha demanat que no es facin activitats a l'aire lliure a la serra i al nord de Mallorca i també a Menorca, les zones més afectades pel temporal. També demana als ajuntaments que ponderin bé si han de cancel·lar qualque acte que tinguin programat.
El sábado, en definitiva, va ser un dia en el que va llover, va haver lluvias persistentes, lluvias intensas en algunos lugares, ahora están previsto que sean en la Sierra de Tramuntana, podrían desplazarse en torno a cualquier otro lugar, por eso consideramos que el sábado es un buen día para quedarse en casa.
Davant d'aquestes previsions ja hi ha institucions que han suspès o reprogramat alguns actes. La UIB, per exemple, ha comunicat que s'ha anul·lat l'esdeveniment Ciència a tot tren previst per demà dia 8, tot i que encara no han fixat una nova data per a l'activitat.
Els veïns del Port de Maó demanen que es limiti l'activitat portuària en horari nocturn per garantir el seu descans. Els afectats mantenen el pols contra l'autoritat portuària, qui acusen de deixadesa i de no afrontar les molèsties i els renous que causen els vaixells des de fa anys, Excel.
La Federació d'Associacions de Veïns de Menorca ha dirigit un nou escrit al president de Ports de l'Estat, Gustavo Santana, en el qual s'insisteix que s'està afectant el dret fonamental al descans, ja que els vaixells incompleixen, diuen, els límits legals de renou permesos. Precisament, des de maig del 2024, el vaixell Ciudad de Granada fondeja fora de la bocana del port per ordre de l'ens portuari, tot i que hi ha d'altres embarcacions que operen en aquesta zona. Gonçal Seguí és president de l'entitat veïnal.
Us sembla una mica alarmant de que no siguin capaços de reconèixer de que aquest problema s'arrossega des de fa 22 anys i que les solucions, de moment, són parxes provisionals i parcials que no acaben de solucionar.
L'autoritat portuària assegura que aviat es farà una sonometria al vaixell Tinerfe, que també opera en horari nocturn, per determinar els nivells de renou que emet. A més, està pendent d'adjudicar un mapa de renous del port per identificar els punts més sensibles.
Les Balears consoliden l'ocupació turística amb un creixement moderat del 0,7% aquest estiu, que sobrepassa els 200.000 treballadors. Destaca també el creixement del nombre d'autònoms, que a les illes ho ha fet més d'un 15%. Són dades proporcionades per la darrera enquesta de població activa analitzada per Tur Espanya, que situa les Balears entre les comunitats on l'ocupació turística continua creixent, tot i que ho fa, Marta, per davall de la mitjana estatal.
Sí, la comunitat on més creix l'ocupació turística és Andalusia, amb un destacable 16%, i per contra, on més cau és Catalunya, on aquesta baixa un 12%. A les Balears l'augment és més modest que altres territoris, però Tur Espanya destaca l'estabilitat i la consolidació del mercat laboral turístic. L'organisme inscrit al Ministeri d'Indústria i Turisme posa de manifest la millora en la qualitat de la feina en l'àmbit estatal. Els contractes indefinits representen ja més del 80% dels assalariats del sector i la taxa de temporalitat baixa fins al 19%. Mentrestant, la taxa d'atur en activitats turístiques es redueix al 7,5%.
Són xifres del mercat de treball que mostren un creixent pes del sector turístic en l'economia balear enmig del debat sobre la necessitat de diversificar. Avui, el GOP ha presentat un estudi que demostra que un canvi del model productiu crearia 14.000 llocs de feina nets a 35 hores. Aina Morales.
En el canvi que proposen els ecologistes, els llocs de feina que es destruïssin al sector turístic serien menys que els que es creassin en sectors com agricultura, indústria, cures i energies renovables. Destaquen que són sectors que no depenen de l'exterior ni de la conjuntura econòmica d'altres països. A més, defensen els autors de l'estudi una menor dependència del turisme implicaria un descens de la pressió humana, tant de visitants com de la mà d'obra, que es necessita importar, cosa que redundaria també en manco consum de recursos i d'energia. El geògraf Ivan Murray apunta també...
Veiem com el patró de la generació de residus és pràcticament calcat en el patró de la pressió humana, que és el patró de la població flotant, que fonamentalment és un reflex de l'especialització turística.
L'informe apunta que el canvi s'haurà de fer sí o sí i per això recomana que es faci amb una certa planificació i amb la implicació de tota la societat. Algunes de les claus, segons l'investigador Luis González, serien transformar les feines no remunerades en llocs de feina i la reducció de la jornada laboral.
Con estas transformaciones, los cuidados pasarían a ser el primer sector de la economía balear en tanto a número de horas de trabajo, muchas más horas de trabajo en la alimentación y también en la silvicultura desde una perspectiva regenerativa. La segunda es una reindustrialización de la isla, sin una industria que se pueda meter dentro de los parámetros de la industria verde y que va a ser necesariamente una industria bastante más humilde, con unas técnicas más humildes.
També guanyarien pas les energies renovables i la reutilització dels residus. Amb tot, el 2035 el turisme encara tindria un gran pas en l'economia de les illes. I per als escèptics sobre la necessitat del canvi...
Pues ya me dirás cómo van a entrar los turistas sin petróleo y cómo van a entrar los materiales de los que se mueve esta economía sin petróleo, que es con lo que se mueven los barcos.
I encara en qüestions econòmiques, el govern estatal llança una ajuda a pescadors afectats per aturades urgents de la seva activitat. Segons l'ordre del Ministeri d'Agricultura i Pesca, que publica avui el butlletí oficial de l'Estat, es compensarà amb un màxim de 50 euros per dia als mariners que hagin d'interrompre la feina al Manco 30 dies per aquest motiu.
I se'n podran beneficiar tant els pescadors autònoms com els que estiguin enrolats en vaixells espanyols i armadors afectats per decisions que el govern espanyol pot prendre quan hi hagi proves que la pesca pot ser una amenaça greu per conservar els recursos marins.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Palma a punt és el pla de xoc estratègic de neteja de l'Ajuntament de Palma que cerca posar fi a l'estigma de ser la ciutat més bruta d'Espanya. Sumam 40 operaris més per assegurar el manteniment del nostre entorn i aconseguir una ciutat més neta i millor cuidada. Pròximament serem al teu barri. Palma a punt. Ajuntament de Palma.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Els pediatres de les Balears asseguren que la campanya de vacunació contra la grip engegada als centres educatius de les Illes ha aconseguit una cobertura d'entre un 40 i un 50%. Segons l'entitat, són unes xifres més bones que anys anteriors en què es va aconseguir arribar a un 25-30% de la població infantil.
La vicepresidenta de l'Associació de Pediatres d'Atenció Primària, Rocío Casado, es mostra satisfeta amb els resultats aconseguits. Així tot, a declaracions a IB3 Ràdio, ha dit que aquest marge és de millora.
Que podemos decir que, por supuesto, mejorable, porque lo que se aspira, el objetivo siempre es el que da la OMS, que es del 60%, y a eso no llegamos, pero sí que es mucho más alto de lo que teníamos en años previos, que más o menos nos quedamos en el 25-30. Entonces, si la cobertura media es de un 40, pues ya estamos por encima de lo alcanzado.
Milloren les taxes de vacunació infantil quan el Departament de Microbiologia de l'Hospital Son Espases assegura que enguany la grip s'ha avançat un mes i que la variant que més afecta és la A.
És per això que el cap de virologia de l'hospital, Jordi Reina, fa una crida a la població a vacunar-se. Encara no és una epidèmia a les Balears, però els casos pugen a un ritme quasi frenètic.
Aquest any ja ha començat i ha vingut abans, ha vingut pràcticament dues setmanes abans. Nosaltres en aquestes dues setmanes només aquí a l'hospital ja hem diagnosticat 60 casos de grip, quan l'any passat no en tenien només que dos.
Els residents d'Eivissa són els que més la pateixen, seguit dels de Mallorca, Menorca i després Formentera. Això sí, davallen els casos de bronquiolitis en menors de 5 anys a tot l'arxipèlag. Ara bé, ens trobam per davall de la mitjana estatal. Les Balears acumulen 212 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana de tot l'estat és de 244 casos per cada 100.000.
I el Ministeri de Sanitat eleva al Consell Interterritorial de Salut la petició a les comunitats autònomes que portin les dades dels cribratges de càncer de mama, colorectal i de cèrvix. La reunió tindrà lloc dimecres, que ve després que en l'anterior, el 24 d'octubre passat a Saragossa, els executius del PP, com les Balears, s'aixecaren de la taula en denunciar un ús partidista i sectari per part del govern espanyol.
L'episodi d'ahir va tenir lloc en plena polèmic per la negativa dels governs del PP d'enviar les dades dels seus programes de cribratge després de les errades d'Andalusia. Per això, en aquesta nova trobada es debatran els punts que no es van poder tractar. Destaquen el finançament per a la consolidació de la xarxa europea de centres integrals de càncer i els fons per desenvolupar el sistema de vigilància de càncer, els dos d'un milió d'euros. En el darrer Consell Interterritorial de Salut, les comunitats autònomes governades pels populars, entre les quals les Balears, varen abandonar la reunió en denunciar un ús partidista i esbiaixat d'aquest organisme de diàleg. De llavors d'ençà, l'executiu de Pedro Sánchez ha demanat reiteradament a aquests governs les dades dels cribratges de càncer que encara, fins a dia d'avui, no han estat lliurats.
Carlos Mazón compareixerà dimarts que ve en la comissió d'investigació sobre la Dana de les Corts Valencianes. El president valencià en funcions ho havia sol·licitat i està citat a les 4 de l'hora baixa.
El Partit Socialista Valencià ha demanat que Mazón presenti la factura del Ventorro, on el president en funcions va dinar el dia de la Dana amb la periodista. Però el PP i Vox han rebutjat aquesta sol·licitud. Els populars consideren que no és un tema urgent ni important. Pel que fa a la causa judicial, el síndic del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llor, i l'amo del Ventorro declararan com a testimonis divendres, dia 21 de novembre.
Pel que fa al relleu d'Amazon, les negociacions entre Partit Popular i Vox arrenquen de manera oficial aquest divendres amb una trobada privada entre les dues formacions. Dia 19 de novembre acaba el termini per posar un candidat sobre la taula si finalment hi ha acord.
Els d'Abascal exigeixen més compromís contra l'agenda 2030 i la migració des del PP. La prioritat és evitar unes eleccions anticipades. Una de les candidates a substituir-lo és la batllessa de València, Maria José Català.
Que sean ágiles y que sean leales, yo creo que no hay ninguna duda de que van a ser así. Va a ser, ya dije, creo que el martes o el lunes, ya no recuerdo porque ha sido una semana muy intensa, que estoy convencida de que lo vamos a hacer rápido y lo vamos a hacer bien, ¿no?
Joan Baldoví, de Compromís, insisteix en demanar eleccions.
Somos los valencianos y las valencianas las que tendríamos que elegir nuestro propio presidente y no el señor Feijóo y el señor Abascal. Creo que se ha cerrado una etapa con la dimisión del señor Mazón y ahora lo que tocaba era devolverle la voz al pueblo, ir a elecciones.
hi ha data per celebrar el judici contra David Sánchez, el germà del president espanyol. Serà jutjat del 9 al 14 de febrer a l'Audiència Provincial de Badajoz.
Tant ell com el secretari general del PSOE Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, van a judici per un presumpte delicte de prevaricació administrativa i tràfic d'influències, tot en el marc de l'adjudicació d'una plaça a David Sánchez a la Diputació de Badajoz. 8 persones més seran jutjades per aquest fet. Les acusacions particulars demanen 3 anys de presó, mentre la Fiscalia demana l'absolució per tots els encausats.
D'altra banda, l'Audiència Provincial de Madrid ha confirmat el processament de la parella d'Ayuso, Alberto González Amador, per presumpte frau fiscal i falsedat documental. Els magistrats han rebutjat el recurs de la defensa de González Amador contra la decisió de la jutgessa del cas de tancar la instrucció i es confirma que la parella d'Isabel Díaz Ayuso s'asseurà a la banqueta dels acusats. La decisió de l'audiència no es pot recórrer. Amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Calvià, avui han començat les demolicions de l'Hostal Colón i de l'Hotel del Teix. Marta Poyalto, bon dia.
Bon dia. El primer es troba situat a Peguera i el segon a Magaluf i forma part del projecte de millora de zones turístiques de Calvià, i l'objectiu és alliberar espais per a ús públic. És el primer esbocament d'hotels al municipi en aquest segle.
L'Ajuntament de Palma ha presentat la segona edició de la Setmana Global de l'Emprenedoria de Palma Activa.
Un espai que per fomentar la cultura emprenedora i inspirar les persones que volen desenvolupar una idea de negoci. Enguany, la iniciativa durarà 5 dies, un més que l'any passat, i amplia de 4 a 20 els ponents.
I a Son Cervera, tots els que hagin participat en la collida d'oliva, a partir de dimarts podran passar a recollir l'oli.
Enguany se n'han collit més de 21 quilos d'olives que s'han convertit en prop de 2.800 litres d'oli. El repartiment en farà de manera proporcional en funció del que hagi aportat cada un.
Tot d'un en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant retenció en desarribada a Palma per la carretera de Solla i per la carretera de Vall de Mosa, des de Son Espases fins a s'incorporació en la via de cintura. A la via de cintura també trobaran retenció en sentit aeroport des de l'altura del cementeri fins a s'incorporació en l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars a Calvià. Avui han començat les demolicions de l'Hostal Colón a Peguera i de l'Hotel Teix a Magaluf en el marc del projecte de millora de zones turístiques del municipi. L'objectiu és alliberar espais per ús públic. És el primer esbocament d'hotels del municipi en aquest segle. En té més detalls la nostra companya Laura Marcos, que es troba a Magaluf. Bon dia.
Bon dia. Aquí al carrer Pinada, on es troba l'Hotel Teix, els treballs de demolició han començat a vers la 1:30 amb l'esbocament com a acte simbòlic d'un balcó de l'establiment. Un immoble que ara es convertirà en un espai amb nous equipaments i serveis per a tots els ciutadans. La demolició de l'antic hotel, que es trobava tancat des de fa anys, costarà 4,3 milions d'euros. El batlle de Calvià, José Antonio Mengual, ha remarcat que avui és un dia històric per al municipi.
Se trata de una declaración de principios, que ya es una realidad. Apostar por un modelo que prioriza el bienestar del ciudadano, el paisaje y el uso compartido del espacio. Estas acciones trascendentales, que eliminan estructuras degradadas y obsoletas, son también un inmejorable uso de los fondos públicos.
Amengual ha destacat també que es destinaran 43 milions d'euros per millorar les infraestructures i serveis a Calvià, com la reforma del bulevard. El delegat del Govern Central a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha assistit també a la demolició dels dos establiments. En referència a l'Hotel Teix de Magaluf, ha dit que deixarà pas a un espai per als residents i que demostra que la localitat ha deixat enrere el mal exemple turístic que ha estat durant molt de temps.
I hace 10 anys pues teníamos a Magaluf com un desgraciado ejemplo de turismo de excesos. Y hoy es un ejemplo de renovación y de reconversión turística. Y eso es Magaluf. Miran a Magaluf como un ejemplo de reconversión que ha sabido transformarse y dar pasos decididos hacia la calidad.
Això a Magaluf, però aproximadament una hora abans, a les 12:30, han començat els treballs de demolició de l'hostal Colón a Peguera, que costarà 1,6 milions d'euros i que es convertirà en un aparcament de 14 places, una de les quals adaptada i dues en càrrega elèctrica. La presidenta del govern, Marga Proens, també ha assistit a la demolició i ha afirmat que l'executiu destinarà de 15 milions d'euros de l'import de turisme sostenible a la compra i demolició d'hotels obsolets i que Calvià és un exemple de transformació turística a les illes.
Perquè mos pareix una acció transformadora, que representa deixar enrere, com d'abans, una oferta que ja no aporta valor. I és valor, és la contenció de la política turística del govern de les Illes Balears.
El consistori va adquirir en dos establiments a Magaluf i a Peguera amb l'objectiu de regenerar zones madures i guanyar espais per a residents i visitants. La inversió total destinada a l'adquisició i demolició de tots dos immobles a Calvià ronda els 6 milions d'euros i ha estat finançada amb fons europeus Next Generation.
Gràcies, Laura, en directe des de Magaluf. Més qüestions. L'Ajuntament de Palma ha presentat avui la segona edició de la Setmana Global de l'Emprenedoria. De Palma Activa, un espai per fomentar la cultura emprenedora i inspirar les persones que volen desenvolupar una idea de negoci. Enguany la iniciativa durarà 5 dies, un mes que l'any passat, i amplia de 4 a 20 dels ponents. Les activitats comencen dilluns, dia 17 de novembre, amb una taula rodona sobre la intel·ligència artificial aplicada a l'emprenedoria.
Amb un format més àgil i participatiu, l'edició d'enguany oferirà tallers, xerrades i trobades perquè persones emprenedores, empreses i ciutadania puguin compartir experiències i accedir a eines que els ajudin a fer realitat els seus projectes. L'Ajuntament de Palma ha destacat la gran acollida que va tenir l'any passat la iniciativa i el gran nivell dels participants. Lupe Ferrés, la regidora de Comerç i Autònoms de Cort.
Des de l'Ajuntament de Palma seguimos apostando por impulsar, como ya sabéis, el talento, la innovación y el espíritu emprendedor, porque sabemos que detrás de cada proyecto hay una persona valiente, con ideas, esfuerzo y mucho compromiso.
Ferrer ha remarcat que qualsevol ciutadà europeu pot conèixer les activitats que es desenvoluparan durant la Setmana Global de l'Emprenedoria de Palma Activa, una setmana en què també es parlarà de les barreres que es troben les dones a l'hora de tirar endavant un projecte empresarial. Serà dimecres, dia 19, dia de la dona emprenedora, i Madalena Comas, empresària i vicepresidenta de l'Associació de Joves Empresaris de les Balears, serà una de les ponents.
Y bueno, tendré el orgullo de pertenecer al panel del miércoles, donde vamos a hablar sobre las dificultades que tenemos las mujeres para emprender, para conciliar, para llevar a cabo nuestros negocios al día a día, y va a haber un panel maravilloso de ponentes empresarias.
Dijous, dia 20, Raquel Contreras, orientadora de Palma Activa, oferirà una xerrada sobre la gestió de les emocions a l'hora d'emprendre. Així recorda com ella també va ser emprenedora.
Cuando emprendemos, porque también fui emprendedora en algún momento, tenemos mucha soledad, mucho miedo, muchas dudas. Y hay algo que nadie me lo dijo que me encantaría que me lo hubiesen dicho. Qué importante tener una idea de negocio, pero más importante es estar sostenida internamente.
El divendres 21 de novembre es tancarà la setmana d'activitats amb una conferència de Fernando Botella, expert en desenvolupament del talent, sobre com comunicar una bona idea de negoci.
2:38 en clau política municipal. El PSIP alertava ahir de la manca de transparència de l'equip de govern al Consell Insular, i avui ha fet el mateix a l'Ajuntament de Palma. Socialistes denuncien que ni el Batle ni el 99% dels 56 càrrecs públics de cort compleixen en la llei de transparència i de control del patrimoni i de les activitats.
Segons els socialistes, ni Jaime Martínez ni cap dels seus regidors han actualitzat i entregat al registre les declaracions d'IRPF des del 2022, que és obligatori segons marca la norma. Per als portaveus socialista de Cort, Xisco Ducros, es tracta d'un incompliment massiu del Bala i de tot el seu equip de govern.
El alcalde Martínez y el Partido Popular tienen un grave problema de transparencia. Ni el alcalde ni 55 de los 56 altos cargos municipales en el ayuntamiento cumplen con la ley de transparencia, que exige presentaciones anuales de las declaraciones de IRPF y de patrimonio de los cargos públicos. Nos encontramos ante un incumplimiento masivo del 99% de los cargos municipales. Por ello, los socialistas de Palma reclamamos al alcalde Martínez explicaciones inmediatas de estos tres años de incumplimiento, la regularización de sus obligaciones y respeto por la legalidad.
D'altra banda, el president del PP d'Inca, Pedro Mas, ha anunciat que no es presentarà la reelecció al Congrés local, que se celebrarà el dia 11 de desembre i que coincideix amb el procés de renovació de les juntes locals del partit.
Mas, que continuarà com a portaveu del principal grup a l'oposició a l'Ajuntament d'Inca, ha explicat que deixa la presidència després d'haver complert, diu, la gran majoria dels objectius marcats fa 4 anys.
Canviem de qüestió. Son Cervera, tothom que hagi portat oliva podrà passar a cercar l'oli a partir de dimarts entre les 8 del matí i la 1 a la nau de la brigada municipal. Enguany s'han encollit més de 21.000 quilos que s'han convertit en prop de 2.800 litres d'oli.
Aquesta tradició té l'objectiu d'acollir l'oliva de finques de veïnats que tenen cura dels olivars del municipi que volen mantenir la tradició de fer oli propi. Els membres de la brigada municipal s'han encarregat d'acollir les olives que després s'han traslladat a la Tafona de Caimari. L'oli es lliurarà ara, envasat als propietaris, en proporció a les olives aportades. Pet Cervera és el regidor d'Agricultura de Son Cervera.
Molt contents perquè la gent hagi col·laborat, agraït-los això, que tinguin cura de les seves finques, d'aquests olivars, i bueno, així se mantén, és una manera de mantenir el nostre camp arreglat i també aquesta tradició de fer oli com feien antigament, aquest oli propi.
I a Valldemossa, el Centre Cultural Costa Nord fa obres per millorar l'eficiència energètica. Aquest equipament té 25 anys i l'actualització de les instal·lacions amb una nova coberta, plaques solars i il·luminació LED permetrà reduir-ne la despesa mediambiental i econòmica.
També es posaran grades modulars perquè l'espai sigui polivalent. Les obres estan pressupostades amb 750.000 euros i es financen amb fons europeus. L'Ajuntament de Solla ha col·laborat en la part tècnica del projecte. Marcial Rodríguez és el conseller insular de Turisme i Nadal Torres, al Batle de Valldemossa.
Esta es una de las obras que vamos viendo que se va desarrollando adecuadamente y que recuperará un trocito de Valldemossa para todo lo que son actividades culturales, volver a ser el referente de acciones y actividades dentro de Valldemossa.
I ara ja fa bastant, se va començar s'obre, i estarà el que ha dit el conseller per maig, juny, per aquí, acabada, i estan molt contents perquè tot va bé. I a més ha estat un lloc on la gent ha acuit, li ha agradat molt Costa Nord i feia moltes activitats aquí a Costa Nord durant tot l'any.
A tot això, alumnes d'una escola d'Alcudi han participat avui d'un simulacre de rescat d'un autocar de transport. Ha estat a les jornades tècniques sobre seguretat viària i han après què haurien de fer si els passàs.
Amb l'inici del simulacre, els nins i nines s'han ficat en el paper. Un accident entre un cotxe i un transport escolar fa que l'autobús s'incendiï. Un incident que han repetit per corregir errors. Lucía Pons és la coordinadora d'Educació Viària a les Balears.
És molt important perquè aquest protocol pot salvar moltes vides i és importantíssim que les forces d'emergència, seguretat, policia local coneguin i treballin aquest protocol per salvar moltes vides i per aquestes jornades és importantíssim per la policia local de les Illes Balears i per personal d'emergència conegui de primera mà com actuar en cas d'un accident de trànsit amb un autocar escolar, que és el que practicarem avui de matí.
Un dels continguts principals de les jornades tècniques ha estat conèixer un protocol de rescat d'emergència pediàtric quan hi ha un nadó implicat a l'accident. Josep Maria Vallès és el president de la Fundació Smart Baby.
Conjuntament nen i cadireta, i la cadireta en aquest cas fa la mateixa funció que un motorista faria el casc en cas d'accident, és donar estabilitat a tota la columna vertebral per no agreujar les possibles lesions que poguessin haver a causa de l'accident.
I el servei de tren entre l'estació intermodal de Palma i el pont d'Inca Nou, en tots dos sentits, se suprimirà que cada setmana a causa de les obres de remodelació del pas elevat al carrer Greco.
Serveis Ferroviaris de Mallorca habilitarà un servei alternatiu d'autobusos de l'MT que cobrirà totes les parades del tram afectat. Les obres de remodelació pel pas elevat estan molt avançades i en aquest punt es demolirà el pont actual i es col·locaran els nous taulers que sustentaran la nova estructura.
I un darrer punt, perquè Bartomeu Ausà Rom serà l'encarregat de pronunciar el pregó del Jos Bo, serà a les 8:30 al Teatre d'Inca.
A continuació, actuaran l'Orfeo l'Arpa d'Inca amb la direcció de Margalida Aguiló i el Quintet de l'Orquestra de Cambra de Mallorca amb la participació del tenor José Manuel Sánchez i la soprano Aina Campaner.
Per cert, que el president del Consell Insular, Jonès Galmés, ha rebut avui matí la comitiva del Jos Bo formada per una representació institucional i del teixit comercial i associatiu de la ciutat.
A la recepció, el Balde d'Inca, Virgilio Moreno, ha lliurat al president el cartell guanyador del Dijous Bo de 2025, obra del dissenyador gràfic Pedro Agüera, i també productes típics d'Inca, i ha convidat formalment la institució insular a participar en la gran fira, que tindrà lloc dijous que ve.
Això serà avui hora baixa. Una altra cita per al cap de setmana és la de Marratxí, que celebrarà una nova edició de la Fira de la Tardor, que enguany arriba a la número 24. La inauguració tindrà lloc diumenge a les 10 a la plaça de Sant Marçal. El dia abans, demà, se celebrarà la 12a edició de la cursa de Sorell al carrer de la Casa del Poble a partir de les 10:30. Amb aquest apunt, arribarem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem aquest espai dels esports parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que vol aixecar avui el primer títol de la temporada.
Sí, ha arribat un dels dies més esperats d'aquesta temporada. Avui es disputa a Sant Moix la gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma i el Peñarol. Els mallorquins volen guanyar el seu tercer títol de campió del món de clubs de manera consecutiva. El tècnic, Antonio Vadillo, només té la baixa per aquest partit de Piqueras, una baixa de llarga durada. Escoltam, en declaracions a IB3 Ràdio, el president del Mallorca Palma Futsal, José Tirado.
Hay que disfrutarlo al máximo. No nosotros, sino todo el deporte mallorquín, porque creo que es algo histórico, y poder conseguir ser tricampeones del mundo, pues seguramente esto hace 4 o 5 años nadie se lo podía imaginar. Entonces hay que disfrutar minuto a minuto y ojalá esta noche sea no solo un gran partido, sino una fiesta del deporte.
El Palma jugarà el títol contra el Peñarol, campió de la Copa Libertadores. El president José Tirado i el jugador Mario Ribillos han analitzat així el rival d'avui vespre.
És un equip de garra que va competir hasta el último segundo, que para ellos la final de la Intercontinental del partido de sus vidas, y evidentemente va a ser un partido que si queremos ganar el título vamos a tener que competir a nuestro máximo nivel, ¿no?
Un club histórico como es Peñarol, con unos jugadores muy buenos también, que ganaron a Magnus, así que están ahí por méritos propios y vamos a ver qué somos capaces. Lo que hemos podido ver por scouting es, bueno, gente que compite muy bien, ya sabemos cómo es el fútbol más o menos allí también, pues supongo que suda la camiseta, todo coraje, corazón, ganas, y bueno, eso es a lo que nos vamos a tener que enfrentar, evidentemente, con jugadores con mucho talento también.
I de Mario Ribillo espera un partit complicat i també pensa que no hay favorito.
Todo el mundo quiere ganar y no hay ningún favorito. Entonces, partido físico, lógicamente, partido de mucha carga, de mucha dureza y bueno, como se suele decir, pero es que la realidad se decidirá en pequeños detalles. Va a ser un partido bonito en Son Moix, entre las aficiones, se va a ver un buen espectáculo y yo creo que el ambiente tiene que predominar mañana y seguramente se vea un gran partido.
Y esperemos que ya sea oficial de una vez por todas, ¿no? Lo de la Intercontinental.
La gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma i el Peñarol començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio.
En futbol, el Mallorca necessita sumar els 3 punts contra un dels equips més en forma de la temporada, el Getafe.
Els de Iagoba Arrasate han d'allunyar-se del descens abans de l'aturada de la competició. Leo Román, Cumbula i Lato seran baixa. Podrien entrar a la convocatòria els jugadors del filial Olaizola i Salí. El rival, el Getafe, és setè en 17 punts i ha guanyat 3 dels 5 partits que ha jugat a domicili. Avui ha parlat al tècnic del conjunt madrileny, José Bordalás.
Mallorca tiene muy buenas individualidades, muy buena plantilla, jugadores con mucha experiencia, un técnico con muchísima experiencia. Quizás no tiene los puntos que merecería o que merece, pero es un grandísimo equipo. Nosotros nos obliga el domingo a estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado, no tengo ninguna duda, porque ahora mismo la clasificación no significa absolutamente nada.
Per cert, el jugador del Mallorca, Jan Virgili, ha estat convocat en la selecció espanyola sub-21 per disputar dos partits de classificació per l'europeu, el primer contra San Marino el dia 14 de novembre i el segon davant en Romania el dia 18. I la jornada a primera divisió comença avui mateix, ho farà a les 9 del vespre amb el partit que disputaran l'Elx i la Reial Societat.
Creo que por momento cada uno se la guerra por su cuenta.
Hay que asumir que estamos en una situación complicada.
Diumenge, a partir de les 4 del capvespre, viu el futbol de primera divisió amb el Mallorca-Getafe.
La prèvia en la sessió d'entreteniment, diversió i, com sempre, el bon ambient.
¿Cómo va todo, bien o no? ¿Qué bon artista estás hecho?
Tú sí que ets un bon artista, també, eh?
Un partit per recuperar sensacions i, en joc, 3 punts molt importants pels interessos mallorquinistes.
Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos, creo que, un partido muy, muy importante el domingo. En casa con nuestra gente.
En l'anàlisi tècnica dels millors comentaristes, la crítica i l'opinió, tot Esports 3 en joc, a IB3 Ràdio.
A la primera federació, Miqui, Miguel Álvarez vol aconseguir la primera victòria com a entrenador de l'UD Eivissa.
Sí, ja toca. Després de 4 partits encara no ha guanyat i aquest cap de setmana té una bona oportunitat per fer-ho. L'UD rep la visita del COE al Betis Deportivo. L'equip andalús només ha guanyat un partit aquesta temporada. Escoltam, el tècnic de l'UD és Miguel Álvarez.
En primera red, piloto rojo, tienes que tener todos los partidos. Al final son 3 puntos, ¿verdad? Con el líder, con el que no vaya líder, pero que estoy seguro que la segunda vuelta estará en otra situación. Yo lo que quiero es ganar, sea el partido que sea, aún quiero ganar a cualquier equipo en cualquier clasificación, porque es la suma de muchos partidos ganados lo que te va a dar el objetivo que tú busques.
El partit entre l'UD Eivissa i el Betis Deportivo el podreu seguir en directe, com sempre, per IB3 Ràdio. Serà diumenge a les 12 del migdia.
I també avui hem conegut la llista de convocats de la selecció espanyola per afrontar els dos darrers partits classificatoris per al Mundial de l'any que ve.
Una llista amb algunes novetats. La principal és el retorn de Lamine Yamal. Espanya jugarà el proper dia 15 contra Geòrgia a Tbilisi i el dia 18 contra Turquia a Sevilla. El combinat de Luis de la Fuente vol deixar fermada la seva presència al proper Mundial. Escoltam el seleccionador.
Queremos materializarla. Tenemos dos partidos importantísimos de clasificación para un Mundial. Nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros. Está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está en un momento, creo que ya está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre. Y lo celebramos y estará aquí lo que creamos oportuno que esté.
En bàsquet, el Palmer ja té nou entrenador.
Sí, l'equip mallorquí ha anunciat Luis Victoriano com a nou tècnic. Amb 48 anys, l'argentí arriba a l'illa després de 4 temporades d'èxits a l'Instituto Atlético Central Córdoba, on va guanyar una lliga argentina, entre d'altres títols. En principi, però, qui seurà a la banqueta del Palmer diumenge contra l'Estia és Pablo Rosado, entrenador adjunt. L'escoltam.
Para mí no es una oportunidad, porque yo no he venido aquí a hacer esto. Y no es un marrón porque, bueno, es parte de mi trabajo también, ¿no? Yo he venido aquí por Marco Justo, es el líder de nuestro proyecto, o era el líder de nuestro proyecto, y muchos de nosotros estábamos aquí por él. Pero bueno, al final creo que también el club necesita el apoyo de la gente y tendremos que sacar esto adelante con la mejor de nuestras versiones.
I l'Estia Menorca, sense Pol Figueres, vol treure una victòria diumenge a les 12 del Palau de Somoix. Anem a saber la darrera hora del conjunt menorquí. Miquel Cardona, bon dia.
Bon dia.
L'Estia Menorca vol posar fi a una setmana moguda pel que fa a la confecció de la plantilla, amb una victòria. Recordem que s'ha confirmat la baixa de llarga durada per lesió de Pol Figueres. Edgar Vicedo segueix sent dubte per unes molèsties musculars i s'ha incorporat l'experimentadíssim escorta nord-americà Thad McFadden. Pel que fa a aquest fitxatge, el club ha rebut aquest migdia el seu transfer i Javi Zamora podrà disposar d'ell. El tècnic madrileny considera que té recursos i bagatge suficient per donar un rendiment immediat independentment del seu nivell físic.
O que no llegue con las mejores sensaciones, saben medir los esfuerzos, tienen un bagaje táctico que les ayuda a posicionarse en el campo de manera extraordinaria. Luego tienen muchos recursos para aportar en la parcela ofensiva y en este caso tiene una mano que todos conocemos.
Pel que fa al derbi amb el Palmer Bàsquet Mallorca de diumenge a migdia, Zamora ha preparat el partit al marge del nou inquilí que hi hagi a la banqueta de Son Moix després de la dimissió de Marco Justo.
Cuando un nuevo entrenador se hace cargo de un equipo, pues tarda unas semanas y hay un proceso para cambiar las cosas. Así que, bueno, centrándonos en nosotros y tratando de hacer crecer al equipo en los aspectos que tenemos que trabajar.
L'expedició de l'Estia Menorca viatja demà migdia i el club té controlats uns 200 aficionats que acompanyaran l'equip a Palma.
Gràcies, Miquel. El Palmer Estia el podreu seguir en directe per IB3 Televisió diumenge a partir de les 12 i acabant recordant la gran cita d'avui vespre a IB3 Ràdio. Viurem en directe a partir de les 9 la gran final de la Copa Intercontinental entre el Palma i el Peñarol des del Palau de Son Moix amb la narració de Gavi Fortesa i els comentaris de Miquel Vidal.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular, tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, fira a veure-la. Paradetes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sonen els pianos, és divendres, és el moment de parlar d'estrenes. Després d'un parell de setmanes, amb la vista posada al terror psicològic i als més petits, avui arriben noves propostes. Tots els detalls, amb Toni Escanelles.
És així, la corrent de Halloween, per sort, tal com arriba, se'n va i dona pas a algunes d'aquelles estrenes que se reserven per l'hivern, podríem dir. Propostes d'autor, de culte, començaran per la més mainstream i que du per títol Predator Badlands.
Bienvenido al planeta más peligroso del universo.
Com veus, més del mateix, no vos penseu. De fet, pitjor de qualitat que les anteriors, tan poca imaginació com excessos en l'intel·ligència artificial, una volta més a una bugada que ja fa estona que es buida, però, com dèiem, pel·lícules de culte, qui conegui la sèrie la seguirà, allà amb la seva consciència, feta als Estats Units, però podria estar feta a qualsevol altra banda del món. Segona proposta, bastant millor perquè promet Bugonia.
Todo empieza con algo magnífico. Una flor, luego una abeja.
I és que parlem de Yorgos Lanthimos, que torna a confiar en la seva mossa de referència per fer o per dur, que la va dur directe cap als Oscars i va guanyar-los, ni més ni menys que Emma Stone, que és en aquesta ocasió una empresària d'èxit a qui dos joves conspiranoics segresten convinçuts que és un extraterrestre que vol destruir la Terra. Si vos sona, això és que heu vist el film coreà Save the Green Planet, perquè aquesta no és un remake. I no pot fallar la pel·lícula feta a Espanya, i és Siempre es invierno, del gran David Trueba.
Tenemos que irnos ya.
Yo voy a quedar.
David Verdaguer, que sempre és una aposta segura, fa d'arquitecte paisatgista que viatja a Bèlgica en la seva lota que és a Maià Salamanca. Allà ho deixen i ell, en aquest punt, coneix Olga, que la fa Isabel Renaud. Amb ella es reconstrueix com fan els bons arquitectes, començant sempre pels fonaments. I aquí ho hem de deixar, n'hi ha més, espanyoles n'hi ha tres, que són Reversión, Leo y Lu i Subsuelo. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas de prisa.
Darrers segons de l'informatiu per un dels temes de Rosalia, du des de les 12, des de la mitjanit, publicat a diferents plataformes el seu nou disc, Lux. Té 15 temes, molts dels quals relacionats amb el llenguatge religiós. No canvia la seva prodigiosa veu, que podem escoltar en diferents registres, ni tampoc la seva versatilitat.
Y por amor estoy detrás. Detrás de ti voy, yo que siempre espero que vengan a mí.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest divendres 7 de novembre. Llum verda al repartiment de 13 milions d'euros entre les comunitats que més menors migrants no acompanyats acullen. Les Balears n'és una amb una partida d'1.200.000 euros. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Una quantitat insuficient, segons ha considerat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, que avui ha participat per primera vegada en la Conferència Sectorial d'Infància després de la plantada de l'estiu per part de les comunitats governades pel PP.
Es del todo insuficiente para los costes que está teniendo para nuestros sistemas de acogida. A día de hoy Baleares acoge a 732 menores migrantes a través de los consells insulars, que son las administraciones competentes, y esto nos está suponiendo que ya 2 de cada 3 menores que están en los sistemas de protección de nuestra comunidad autónoma son menores migrantes no acompañados.
Els titulars de la jornada passen també per la negociació dels pressupostos per l'any que ve. El govern manté el diàleg a dues bandes.
Amb Vox i amb PSIP, mentre que Més per Mallorca i Més per Menorca es neguen a participar-hi. El portaveu de l'executiu, Antoni Costa, demana discreció als participants en aquestes negociacions.
Si algú té intenció de que unes converses, unes negociacions, arribin a bon port, les negociacions es mantenen de forma discreta. Si algú ho vol fer públic, com si fos, no sé, un canal de televisió, pues allà ells. Però jo li dic, vull dir, el govern de les Illes Balears, la pretensió que té és arribar a un acord. Nosaltres no tirarem la tovalla.
Creu Roja ha fet per primera vegada a Eivissa un cens de persones que viuen a assentaments.
L'estudi ha detectat en gairebé 1.200 persones a l'estiu, però una vegada acaba la temporada turística hi ha una elevada taxa de permanència. Hi ha més persones que viuen en assentaments a l'octubre, un 29% més que al març, quan es va iniciar aquesta recompte. Alfonso Pérez és el portaveu de l'Observatori Residencial Illes Balears.
Els assentaments estan diferenciats per els tipus d'infravivendes que localitzam i també aquestes infravivendes afecten unes persones determinades o unes altres. Els vehicles són més o estan més ocupats per persones treballadores i les infravivendes. Hi ha persones treballadores, però també trobant persones en situació de vulnerabilitat.
Menorca fa cas omís de la UNESCO i el Ministeri de Cultura i assegura que finalitzarà l'enllaç a doble nivell de la carretera general.
El Consell es manté ferm en la seva intenció, considera que és la solució més segura per a la carretera general i que executar qualsevol altra alternativa pot tenir conseqüències patrimonials per a l'institució. A més, culpen el Ministeri de fer joc brut i d'ocultar informació a la UNESCO per interessos polítics.
A Calvià avui han començat les demolicions de l'Hostal Colón i l'Hotel Teix.
El primer es troba situat a Peguera i el segon a Magaluf i forma part del projecte de millora de zones turístiques de Calvià i l'objectiu és alliberar espais per a ús públic. És el primer esbocament d'hotels al municipi en aquest segle. L'Ajuntament va comprar tots dos establiments degradats amb l'objectiu de regenerar zones madures i guanyar espai útils per a residents i visitants.
Les Balears tornen a estar demà en alerta per mal temps.
En avís en groc a les Pitiüses i part de Mallorca, però atenció, taronja a la Serra Tramuntana, al nord de Mallorca i Menorca. El cap d'emergències, Aurelio Soto, ha demanat a la població que limiti els seus desplaçaments i quedi el màxim possible a casa.
El sábado, en definitiva, va ser un dia en el que